Es informa setmanal.
Adrià, Quatre Cases, Sergi Vives, molt bon dia.
Bon dia.
Jo tota la setmana mirant d'explicar què passa tant amb rigor. Ja no sé què fareu la setmana que ve, perquè comença el judici, m'entens?
Se us complica la cosa.
Se us complica una mica el tema,
Sí.
I encara sort que esteu els divendres.
Mira que nosaltres ho provem,
Perquè heu estat a punt de...
Sí, a punt de saltar. Però això no està clar, encara, no?
Del què no està clar?
Sí, hi haurà sessions els divendres i...
Això, els divendres encara no se sap.
Bé, en tot cas, el que es porta és la postveritat, agafar els fets, distorsionar-los, manipular-los i barrejar-los per fer-nos una realitat a mida.
Desinformació, desconocimiento, simplement.
Sí, exactament això. I a nosaltres ja ens va bé, perquè l'actualitat de la setmana no ens ha acabat de convèncer, així que amb una mica d'elaboració podem oferir-ne una d'alternativa. Unes fake news que són un plat que se serveix en forma de titular.
La polèmica per la parida aquesta del relator, que prendrà punts...
A veure.
Una descripció bastant...
apurada.
Una mica de respecte,
Bueno, en tot cas, està creixent més que la llegenda del Ricky Martin, el gos i la melmelada.
Sí, noi.
Fins i tot, Felipe González s'ha afegit al carro, perquè eren pocs i va parir l'avi, però sobretot la cosa ha pujat de toc quan s'ha sabut qui serà qui ocuparà aquesta discutida figura.
Sabem qui serà la figura del relator, perquè el Confidencial Digital avui parla d'amic...
Sí! Serà molt xulo!
Home!
Voleu veure el nostre circ?
Venga. ¿Hay alguien ahí? Nadie ahí es capaz de comprender que están calcinando la democracia al atender los requerimientos de un grupo de salteadores de la nación.
Sí.
Que sí.
Jo el veig,
Sí, home, és una figura perfecta, de consens.
Sí, pues.
En l'àmbit internacional, l'actualitat ha tornat a passar per Veneçuela, on després que s'esgotés l'ultimàtum anunciat per Pedro Sánchez, el govern espanyol anunciava de manera solemne qui designava com a relleu de Nicolás Maduro.
El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente a
mi hija mayor
como presidente encargado de Venezuela.
Tiene 10 años. Yo creo que lo hace para quedar bien con su padre.
Sí, en qualsevol cosa. Tots els pares procuren per les seves criatures.
Sí,
si pots col·locar la nena, doncs la col·loques. I si a sobre la pots enviar ben lluny, doncs oli en un llum. Per tant, màxima comprensió per Pedro Sánchez en aquest cas.
Això sí, en el tauler de la geopolítica, cada moviment té la seva rèplica. I com a revenja perquè Espanya li hagi girat l'esquena, Nicolás Maduro ha contraatacat allà on creu que més dol, criticant un dels emblemes insígnia de l'Estat, que és el programa Sálvame de Telecinco, que segueixen cada tarda, doncs tu diràs, milions d'espanyols.
Com vaja.
Maduro ha carregat fort contra el programa de Mediaset per tenir tertulians de baixa estofa, criticant a tort i a dret, i de forma despectiva, els famosos de tercera que hi solen aparèixer.
Yo creo que es un show que nos desprecia mucho. Creo que ese desprecio tiene muchos siglos ya.
Sí.
Y ellos lo llevan en la sangre.
Bueno.
Yo lo creo profundamente, te digo.
Bueno. Són Monegal,
Una miqueta, s'ha fet crític de tele.
Sí.
I parlant de tracte colonial, aquests dies també hem tingut ocasió de sentir un fiscal a Madrid menystenint els jutges de Catalunya i dient que no serien imparcials. Potser perquè la imparcialitat és monopoli d'una de les parts.
Potser.
Aquesta frase m'ha quedat una mica racó de pensar, perdoneu-la. El cas és que l'episodi del... Sí, tot s'encomana. Fins i tot el bo. El cas és que l'episodi del fiscal Pedro Rovira ha motivat el rodatge d'un documental sobre l'assumpte.
¿Realmente piensan ustedes que esto no es competencia de la Unió?
Aquesta no és la primera polèmica del fiscal Pedro Rovira. L'any 2011, la Fiscalia General de l'Estat el va sancionar amb una multa en insultar els dos agents de policia que li feien d'escortes.
Y una vez más, hace honor
a su fama de hombre sabio y sensible.
¿Puede haber imparcialidad, serenidad, si se manda a la rebelión y la sedición a Cataluña?
Es probablemente uno de los eventos más extraordinarios de la historia de la humanidad.
Yo creo que estem amb unes declaracions greus i molt desafortunades.
Un evento que en poco tiempo se transformó en ordinario.
La Fiscalía justifica las paraules de Rovira, ni serà expedientat, ni tampoc s'apartarà el fiscal del judici del cas Trapero.
E impuso la lógica de todo conquistador. El menosprecio por el vencido y la imposición de las costumbres del vencedor.
La judicatura catalana considera una ofensa y l'Associació de Jutges Conservadora va més enllà i diu que no n'hi ha prou amb un comunicat.
Pero a los que controlan el cotarro judicial desde Madrid, estas quejas se la resbalan.
Gracias a ellos,
los indígenas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
comienzan a conocer algunas particularidades de la cultura
de la por ellos.
¿Qué? Proveu a veure què us sembla.
Pese a las diferencias idiomáticas, no tiene dificultades en hacerse entender.
¿Ustedes piensan que puede haber esa serenidad? ¿Que puede haber esa imparcialidad?
Cualquiera puede comprender el lenguaje de la victoria.
Sí que s'entén, sí.
Jo, a mi m'ha quedat claríssim.
Clarificador.
Desinforme setmanal.
¿Hay alguien ahí?
Oh, oh, oh.
¿Hay alguien ahí?
El relator.
Oh, oh! Què dius ara?
Però hay alguien más.
Ho resumeix tot, guarda-ho, Cesc.
Podria ser una pel·lícula del Balagueró, eh? Una pel·lícula de por.
Fa molt
El relator.
El relator.
Hi ha alguien ahí?
Ai, temps ara per la nostra...
Va aparèixer el relator.
Quina por. Ai, quin terror. Nostra ronda de corresponsals.
Va, i la comencem a la seu del Circ Cric, que vol fer la competència al Cirque du Soleil i el seu espectacle inspirat en Messi.
Molt bé.
El Circ Cric ha rebuscat i ha fet el seu propi espectacle, però en aquest cas, inspirat en Coutinho. No li quedava més.
Com de segona fila.
Sí, o de tercera. El Blai Mercè ha anat a veure la premiere i ens pot fer una crítica del que ha vist. Blai, digues, t'ha agradat l'espectacle del Circ Cric amb Coutinho?
Deixem que ho expliqui el mateix públic.
Bueno, s'ha de ser incondicional, vull dir que a vegades et fot... és una relació amor-odi.
Jo em sento una mica estafada.
Sí.
No sé, no es pot explicar.
No
sabem si és una broma, si és així, si... Sí. Jo crec que ja li està bé que surti com surti.
Bé, una mica això.
Quina covardia del Blai, no? Jo no diré res dolent, que ho diguin els altres.
No em mullo. Marxem fins a l'extrem orient, on ha acabat passant el que fa molt temps que es temia. Xina i el Japó s'han afartat. Concretament s'han afartat que la gent occidental digui que són la mateixa cosa i que vegin a qui vegin, sempre els confonguin. Així que David Baró, enviat especial a Beijing, si no anem errats, els xinesos i els japonesos s'han fusionat en una república que passarà a anomenar-se República Chinorri, és així?
Sí, després que els dos països hagin pressionat fins l'últim moment a favor de la fusió.
Molt bé, doncs gràcies,
David. Això ajudarà molt.
I ara ens n'anem fins
Jordi
a Madrid.
Baró.
Molt bé, doncs ens n'anem fins a Madrid.
Li has canviat el nom en Jordi Baró.
Li hem canviat el nom, li hem canviat el país, li hem canviat tot.
Però li queda més bé, David.
A qui ens agrada?
Sí,
veus?
David Baró sembla... David Baró.
Sí.
Passa millor.
Sí,
veus?
Totes les jotes d'inici són complicades, eh?
Sí, no t'hi vulguis trobar.
Va, marxem fins a Madrid, on s'han instaurat unes mesures excepcionals per interceptar tots aquells ciutadans que siguin susceptibles de ser independentistes catalans que van a veure el judici, periodistes de TV3 que van a cobrir-lo o seguidors del Barça que van al clàssic, de propina.
De propina.
Enviat especial a la capital espanyola, Joan Aleix Mata. Has vist fins i tot com la poli aturava un cotxe només perquè tenia una enganxina antiga del Covid, no?
Sí, de fet, la gent ens està comentant que és més freqüent que els aturin a partir de certa hora, a partir de certs llocs a la nit o en controls de carretera, etc.
Vale. Doncs escolta, Mònica, vigileu,
jo el vaig arrencar, crec que no el vaig portar mai.
Doncs, però si de cas ja fas bé.
Està bé, perquè ara es considera...
El curro el pots portar. Gràcies, company Joan Aleix. Acabem la ronda de corresponsals connectant amb la costa oest dels Estats Units, que aquest cap de setmana acolliran una altra d'aquelles cerimònies de premis que tant es porten per aquesta època. Fins allà s'hi ha desplaçat amb un cop de tram baix l'Adrià Quatrecases. Adrià, bon dia.
Bon dia des de Los Angeles, on tot és a punt per la cerimònia dels Grammy, on s'hi reconeixen els millors discos i cançons de l'any. Tothom sap que el nom de Premis Grammy ve del consum de droga que es fa als lavabos durant la cerimònia, on els Grammys de cocaïna van que volen. I és una gala que arriba a la seva edició número 61, ja. La primera entrega es va fer a finals dels 50. Uns anys que musicalment aquí recordem bé perquè van ser els millors del rock català. Era l'època en què encara no existia. Durant la cerimònia d'aquest 2019, als Grammy hi haurà actuacions de Miley Cyrus, Cardi B, Ricky Martin i del comissari Villarejo, que ha promès cantar el que li queda per destapar, rodejat de ballarins, efectes de llum i fum de colors. La presentadora de l'acte serà la cantautora compromesa Alicia Keys, altrament coneguda com la Marina Rossell Negra, i un comptador gegant anirà sumant el nombre de premiats que es caguin en Donald Trump quan siguin dalt l'escenari. I al final de la nit, com es fa amb la marató a TV3, podran anunciar en pompa una xifra milionària. Jo no m'ho perdré, perquè m'han enviat fins aquí de corresponsal i tal, però si vosaltres us ho podeu estalviar, aprofiteu per dormir o veure un canal de YouTube d'ASMR en bucle. Adrià Quatrecases, Catalunya Ràdio, Los Angeles.
Gràcies.
Trobo que si no hi ha la raola, això no va enlloc, eh?
Desinforme setmanal.
Desinformació, desconocimiento, simplemente.
Por el bien de nuestro país.
Hola, ja estic aquí.
Hola.
Això dels...
Sí,
quan m'hi poso.
Em poso
a córrer? Puc anar molt ràpid. I a nadar, creuant l'Atlàntic?
Més encara.
Però ara fas pinta, ara que ho dius.
Faig pinta de nadador, no?
Sí. Al sota de l'esquena aquesta.
Sí. Escolteu, això dels Grammy, que en parlàvem, és en l'àmbit musical, però en cine ja s'han entregat els Gaudí i els Goya i a final d'aquest mes es donaran els Oscars. Però compte que aquests reconeixements cinematogràfics no poden fer oblidar que també s'han rodat autèntics trunyos al llarg del 2018.
Per exemple?
Pel·lícules com Aquaman, Mi Amor Perdido o una 17a part de Missió Impossible han provocat vergonya aliena, però l'arcabisbe de Tarragona ha trobat una reserva de compassió pels guionistes i directors d'aquestes bunyigues.
Per mi no són uns desgraciats, no?
No.
Han pogut tindre els seus errors, han pogut tindre les seves faltes, però no són tan greus, tenen aquest mal moment a la vida.
Sí, tothom li pot passar.
Fes tu un guió sobre Aquaman.
Exacte.
Sobre un rodatge, sí.
No és fàcil.
I que et diguin quins són els actors i les actrius que faràs i que em posis a escriure després.
Exacte.
Hi ha coses que no... La gent es pensa la feina al guionista.
Es pot salvar.
Que sàpigues que li estàs escrivint per aquest.
Ara.
Amb el que hem firmat contracte ja.
Ara.
No vulguis ser guionista.
Bé. Si la gent Díaz explicava ahir un episodi personal d'allò més íntim, Carmen Calvo també ha fet alguna confessió. La vicepresidenta espanyola ha admès que quan era jove i no trobava feina, es va passar algun estiu estafant guiris als voltants de la Giralda.
Si unos trileros es un delito, soy culpable. Y espero mi condena.
Bueno, tranquil·la.
Sí. Més tard, Carmen Calvo ha mirat d'arreglar l'atac d'haver fet de trilera i ho ha fet explicant a la manera intenseta amb què acostuma a escenificar que l'estiu següent es va buscar una feina més decent i va exercir de cambrera en un bar de tapes de Granada.
Desinformació.
Això sí, ha confessat que tenia les taules però que no era capaç de recordar les comandes de memòria.
No és la primera.
Així que s'anotava en una llibreteta quantes racions de braves volien els clients, quantes de xipirons i quantes de pescaíto frito.
Si tomar nota que es un delito, soy culpable. Y espero mi condena.
Fa mal que tot ho visquis així.
Una Carmen Calvo que també està rotunda a l'assegurar que no deixarà d'anar al monestir de Montserrat malgrat els casos d'abusos que s'han anat destapant a l'abadia. El que passa és que ella diu que no hi va a resar, sinó a fer un polvet a l'aire lliure amagada entre aquella rocota.
Desinformació.
La vicepresidenta ha fet una defensa un pèl melodramàtica de les seves visites a la muntanya.
Si ir a Montserrat és un delito, soy culpable y espero mi condena.
Vale.
Poc cal prendre's d'ací.
Com està?
L'assumpte és delicat, però s'ha d'abordar. Per això la Terriba es va entrevistar i la Vicky Bernadet. Però per complementar-ho estaria bé també saber què n'ha de dir el papa d'aquesta cascada, amb perdó, de casos d'abusos de membres de la seva església. Mm-hmm. Com que no està massa per la labor de deixar-se entrevistar directament.
Ho he intentat,
és molt així. No, sí. Què has fet? Un WhatsApp?
He fet gestions.
Gestions, val. Una carta...
No acaba de...
No és fàcil.
No s'hi posa.
I mira que es diu francès, que és català.
Sí, però mira, no pateixis...
He intentat també pujar en aquell Air Force One que té el papa,
i
també.
Tampoc.
No pateixis, que nosaltres ja t'hem deixat llesta l'entrevista barrejant respostes del pontífex amb preguntes teves, però d'una altra entrevista que has fet aquesta setmana.
Sí,
i escolta, queda la mar de penyada.
Queda molt bé.
Mira.
I hem resumit, per poder començar la conversa amb ell, algunes de les coses perquè la gent tingui al cap una mica el context de tot el que ha passat en aquestes últimes setmanes.
El bisbat de Girona demana perdó a les presumptes víctimes.
Els abusos sexuals a menors ens dolen profundament.
Però hi ha hagut alguns capellans i fins i tot bisbes que ho han fet.
Ja no fa tot bueno.
A nivell social, dins de Constantí era una cosa més que sabuda.
Que han passat de coses. Tenim un munt de qüestions damunt la taula. Papa Francesc, molt bon dia.
Buenas tardes.
Com a portaveu, en aquest cas, avala la... gestió de capellans i bisbes.
Bueno, usted sabe que no fue fácil porque tenía las manos en la masa, ¿no? Y...
Té més d'un miler d'encausats per casos, com vostè sap.
Y esperemos ahora qué sorpresa nos da, cómo va a continuar.
La pregunta és, l'Església Catòlica és demòcrata?
Para nada.
No s'ho plantegen estratègicament per modificar la visió que està tenint la gent de vostès?
Hoy es inimaginable, ¿verdad? És una contradicció.
No vull que se'n vagi d'aquí perquè té una agenda molt complicada i finalment ha pogut venir, cosa que li agraeixo, perquè sé que no és fàcil.
No fue tan malo. Gràcies a usted por todo.
Tinc un molt bon dia.
Que Dios lo bendiga.
Molt amable. És un home amable.
Mira, que bé que ho ha afrontat.
Sí.
Fantàstic.
Desinforme setmanal.
Indisciplinadamente libre.
Hòstia! La passarel·la 080, que durant tota aquesta setmana ha anat mostrant les tendències de la propera temporada al recinte modernista de Sant Pau, ha avançat el que molts temíem.
Més transparències.
Sembla que tornen els pantalons acampanats.
Això a mi m'amoïna molt.
Home, aquella pota d'elefant que molts donaven per morta, doncs sembla que podria tornar a inundar els aparadors de les botigues.
Ha començat ja fa un parell d'anys que comença a fer insinuacions.
Sí.
És allò quan comences a veure un parell d'elefants...
Es pot...
I dius, ai,
no,
ai, ai, ai.
No,
no, no, no pot ser. I pam!
Doncs sí. Fins i tot el papa, que acabes d'entrevistar, Mònica, ha fet una crida als dissenyadors italians Dolce & Gabbana, Vittorio Luchino i Giuseppe Meazza a replantejar-se si cal que tornin els pantalons acampanats.
Amb gran preocupació
faig una crida a les parts interessades i a la comunitat internacional. Resem fort.
Resem, sisplau.
Resem.
Perquè no tornin. Sí.
No, és que s'ha condicionat tot.
No, no, és que és un tema important. La marmota Phil també és un tema important.
Sí?
La marmota que ha sortit aquesta setmana del seu cau a la localitat de Pansatoni, als Estats Units, i ha anunciat que la primavera no trigarà a arribar.
Bueno.
Una notícia que ha agradat a tothom, menys a Inés Arrimadas, que considera que l'animaló no és ningú per dir si l'hivern ha d'acabar aviat o no. Clar, clar. La cap de l'oposició ha criticat que algú li segueixi el joc a la marmota aquesta i ha denunciat que sigui una bestiola qui, segons si aquell dia té ganes de sortir del cau o no, decideixi de forma unilateral si hi haurà primavera o no n'hi haurà.
Que és que no li agrada. Com que no li va bé, doncs la suspèn. O sigui, jo de veritat he d'anar darrere d'aquest joc.
No.
Home, tens tota la raó.
Té raó.
El valor que té... Aquesta història de la marmota,
Sí, home, hi ha un negoci que s'ha fet al voltant d'aquesta tonteria sideral.
I allà estan,
Sí, sí.
I a més, nosaltres, a sobre, caiem de quatre grapes i cada any li dediquem un vídeo al Telenotícies i als informatius.
Aquesta musiqueta dels pebrots.
Vivi, la marmota.
Ai, en fi.
Després de l'igualat partit de Nadal Camp Nou, hi ha qui ha decidit que no mirarà el partit de tornada del Barça contra el Madrid, perquè amb aquests partits eliminatoris et poses dels nervis i acabes amb un cobriment de cor. Nicolás Maduro i la seva colla de militars afins, sempre disposats a tractar amb paternalisme la seva població i deixar-los sense res que els pugui alegrar una mica la vida, han anunciat que no pensen engegar la tele per veure el partit.
Nos dejamos poner...
Real Madrid.
Barcelona.
Se lo dije desde el primer día. No le pone nadie.
Joan Tardà també va veure el partit, el de l'anada, i considera que l'àrbitre Mateu Lahoz hauria d'haver expulsat Sergio Ramos.
Home, qui no?
Per això reclamarà oficialment que se l'expulsi ara des dels despatxos i es torni al Camp Nou a jugar els 20 minutets que haurien quedat amb el Madrid amb un home menys.
Demà mateix presentarà una esmena de totalitat de retorn de Madrid.
Això és just. Això a mi
en canvi, Ignacio Cosidó, més conegut com el bocamoll del grup de WhatsApp del PP, ha criticat que l'àrbitre del Madrid-Barça encara va ajudar poc als blancs i que, a banda de no expulsar Sergio Ramos, hauria d'haver expulsat a mitja plantilla del Barça per assegurar-se que l'equip de la capital nacional jugués la final de Copa. I que no fer-ho només té un nom.
Permítame que se lo diga con dolor, pero eso significa traicionar a España.
Ara.
És veritat. No, el Barça, la gent xiula l'himne i aquestes coses que passen.
És que no hi ha dret.
19 d'abril.
Què passa?
Anoteu aquesta data. Fins aquest dia, jornada de Divendres Sant, no hi ha cap dia festiu intrasetmanal al calendari. Una aberració sense precedents que va valorar al matí de Catalunya Ràdio el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Sens.
Quina reflexió li mereix?
És dramàtic.
Sí.
Un autèntic desert.
Sí, que és un desert.
És un desert, la Mònica.
Mònica, estàs abatuda, després d'aquesta notícia.
Té el cap a terra.
19 d'abril.
I ens no ho veus.
I entremig ves a Madrid, saps?
Va, en fi.
Ens fa mandra, però cal comentar-ho.
I la campanya.
Sí, tot.
De les europees, encara fa més mandra.
Hem perdut a la Mònica, És oficial. Ai, bé, ens fa mandra, però cal comentar-ho també. Aquesta setmana hem tingut nova bronca al Parlament de Catalunya. Que no falti, amb uns parlamentaris que cada cop estan més pendents de les càmeres per fer el numeret, que no pas d'acordar alguna mesura que afecti la ciutadania.
I els fotògrafs, també.
Així ho reconeixia aquest diputat d'Arbúcies, que s'estava assegut al seu escó quasi una hora abans de començar el darrer ple del Parlament.
Sí, bàsicament venim aquí a fer temps perquè veiem la gent passar, veiem també a la tele, però si no haguéssim pas vingut.
No, és que està bé, és un entreteniment.
Per què vas?
I aquest cap de setmana, possiblement, molts de vosaltres teniu a l'agenda una calçotada.
Sí, senyor.
I us creieu molt guais i molt moderns, torrant cebes primes, però això és més vell que el cagar xupit.
Sí.
Sabeu qui feia calçotades, també?
Qui?
Franco.
Un inmenso gentío se agolpa en las calles de Valls para
ver cómo se enguarda la cara
el jefe del Estado Generalísimo Franco, que se ha trasladado a la ciudad para presidir la gran calzotada, comida típica de la comarca. El jefe del Estado, acompañado por el ministro de Marina y ayudantes de servicio, comienzan protegiéndose con amplios baberos
que tienen dibujitos de medallas
correspondientes a su rango. Seguidamente, Franco
intenta comer un calzot sin metérselo en el ojo.
Hay que hacerlo a dedo, cual si se tratase de un suculento percebe vegetal. Luego hay un brindis cordial en el que Franco
hace un concurso de titius con el porrón.
Un titiu, dos titius, tres titius.
Finalmente el caudillo,
después de comerse 200
calzots en una perfecta verticalidad,
se echó un cuesco que se escuchó en toda
España entera.
No cabe duda que
jefe del Estado Generalísimo Franco
se quedó
a placer.
Sí, va quedar bé.
No sé si la mani de diumenge acaba amb calçotada.
Ara t'anava a dir.
No?
Ara t'anava a dir.
Doncs és temps,
coses, ara t'anava a dir.
Un dinar popular.
Una cosa...
No?
Una cosa positiva.
Fa germanó.
Una cosa positiva. Sí. Que torrin una mica de cebes.
Sí.
Mira, doncs escolta'm.
Més que no torrin altres coses.
Sí.
En fi, Adrià, quatre cases, Sergi Vives, una pausa i saludem les Oques Grasses. Avui el deixi que soni.
Vinga.
Hay alguien ahí?
Doncs no. Sergi Molero, Catalunya Ràdio, Londres.